el joc com a eina principal per combatre la pobresa i la desigualtat entre els més petits. Amb aquesta idea van començar ja fa alguns anys l'associació Sant Cugatenca Ayudar Jugando. Com cada any, l'entitat organitza unes jornades solidàries amb activitats per tots els gustos i edats per recaptar fons i destinar-los als seus projectes i col·laboracions solidàries. Enguany se celebrarà aquest cap de setmana a les Cotxeres de Sants, a Barcelona. En parlem de tot plegat amb el fundador i sospresident d'Ayudar Jugando, Pablo Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, Albert. T'ha canviat la veu? T'has afaitat o algo?
Sí, mira, m'he tornat una mica més femenina.
Sí, no.
No em reconeixes, no?
Hola, Anabel.
Hola, bon
fora
dia.
Bromes. Hola, Anabel.
I també saludem via telefònica el president de l'entitat, Marc Travé. Bon dia.
Hola, bon dia.
Pablo i Marc, 19a jornada solidària. Recordeu les primeres?
Ui, sí, les recordo.
Com han canviat les coses?
A veure, les primeres... Mira, digues, Marc.
Pablo, deixa'm començar a mi. En aquella vegada jo jugava.
Sí, exacte.
I ara només estàs a l'organització, no?
El Marc llavors era soci. De fet, a les primeres no eres ni soci.
No, a les primeres no eres ni soci.
Les primeres de totes es van fer aquí a Sant Cugat, a la Casa de Cultura, i érem un club de jocs. El club de jocs de rol i alguna coseta de taula, perquè hi havia molt poc llavors, era l'any 95.
Uh-huh.
O sigui, ha plogut.
Sí, ha plogut. Mira, jo encara no
havia nascut. Vam fer un parell d'edicions aquí a Sant Cugat, llavors el tema es va parar, bé, tots vam començar a tenir feina i tal. Llavors el 2003 ja va néixer l'associació, vam constituir l'associació com a tal, i aquestes ja van ser les primeres de Barcelona, que eren les terceres, que van ser a Casa Elizalde, i que, bueno, teníem com a objectiu fer 1.000 euros, i era tot un èxit. Vam arribar a 2.950.
I... 2.990.
2.990, correcte, gràcies, Marc. I, bueno, molt contents ja llavors, i ara, pues, bueno, han crescut molt, molt.
Molt, i ara un lloc supergran, com són les Cotxeres de Sants. M'explicaves abans, Pablo, que aquesta setmana començareu a muntar-ho tot allà. Què suposa aquestes jornades solidàries a nivell d'espai, d'instal·lació?
Això el Marc. Això el Marc és el presi i és el que ho coordina. Jo això ja m'ho vaig treure fa temps.
Presi, digues.
Aviam, què suposa? Suposa, no a temps complet, però anar-hi pensant des de pràcticament que tanques les jornades de l'any anterior.
Sí, al gener.
Fas el tancament d'any i al gener ja comences a dir, bueno, anem a començar a reservar els espais, anem a pensar en lo de la furgoneta per moure espais, anem a pensar en begudes, anem a pensar en aconseguir que totes les editorials vagin donant material o botigues per poder fer la botiga solidària. Uh-huh. O, per exemple, les subhastes que fem, que són hi ha una subhasta online i una subhasta presencial. La presencial és tot un espectacle. Són subhastes de llibres, jocs, còmics, jocs de rol, material, diguéssim, friki, amb el que com ens agrada també dir-lo nosaltres, que està signat pels seus autors. Clar, això és una feina constant, directament, que no para, perquè no s'han aconseguint al llarg. Cada cop que es presenta algú i dius, ei, aquí tenim un autor que pot ser interessant, aconseguir la firma. Vull dir que, en realitat, vas treballant durant tot l'any barrejat amb la quantitat d'activitats que ja fem habitualment.
I si em permets, una cosa que és molt important, suposa l'esforç a moltíssima gent durant tot l'any, però és que amb aquestes jornades estem parlant de més de 80 voluntaris que estaran allà divendres muntant, organitzant, preparant, dissabte i diumenge, el dissabte de 10 del matí a 12 de la nit i el diumenge de 10 del matí a 8 del vespre, després recollint-ho tot, portant-lo tot de tornada al magatzem. És a dir, són 80-90 persones que treballen sense cobrar un duro, deixant-se la pell, i que ho fan sempre amb un somriure, i als quals els estem profundament agraïts, perquè són allò, l'espina dorsal de la nostra associació.
Uh-huh.
Sí, de fet, sense ells no podríem fer absolutament res, ni a les Ayudar Jugando, ni fora de les Ayudar Jugando.
Clar. La gent que no hagi anat mai a unes jornades solidàries d'Ayudar Jugando, què s'hi trobaran? Parlem una mica del programa. El dissabte... dia 7. Marc, quines activitats estan pensades? I a part d'activitats, abans comentaves lo de la subhasta, una botiga... per repassar allà el dia unes quantes hores, què s'hi pot fer?
Aviam, les jornades d'Ayudar Jugando tenen una concepció no de jornades pròpiament de si en joc, sinó com de marató solidària.
Uh-huh.
Vale? Llavors, què és el que trobaran com a estructura? Trobaran una botiga solidària amb material que ens han donat particulars, botigues, editorials, que són jocs que normalment tenen algun petit desperfecte, la caixa està lleugerament tocada, falta una peça, clar, aquests jocs evidentment no poden sortir a la venda a preu normal, i ens els han cedit a nosaltres perquè puguem fer ventes a preus solidaris molt de descomptes molt importants. Però bueno, aquí és un punt de recollida. Tindran la ludoteca, que és un servei que fem amb Traiassur, la nostra ludoteca sencera, que sembla que està al voltant dels 750-800 títols actualment, i el que fan els nostres voluntaris, aquests que agraïem fa un moment la grandíssima tasca que fan, és, bueno, et recomanen jocs segons els teus gustos, i si no hi saps jugar, t'ensenyen a jugar-hi.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, perdona, m'he posat allà.
Sí, vèiem també el dissabte, de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Primer trobament, és que tinc el programa en castellà.
És que és en castellà, surt en castellà. Això.
Primer encuentro de Pensadores AJ. Què és això, Pablo?
Mira, Pensadores AJ és una proposta que hem fet aquest any.
Sí? És una de les novetats d'enguany.
És una de les novetats d'enguany. Ha sigut una mena de risc, allò, xutem a porta i a veure què surt.
A veure què surt.
I la veritat és que estem tenint molt bona resposta. Hem demanat a tota una sèrie de gent que està ficada en el món de l'aprenentatge basat en jocs, de l'ús del joc com a eina de transformació de la societat o a nivell personal, en biblioteques, etc., que vingués i fer al matí una taula rodona amb quatre cracs, quatre superestrelles amb això. De veritat, tenim la gran sort que els quatre ens van dir que sí de seguida. Pepe Pedraz, Anna Ordaz, Juli Iriarte, Òscar Recio, estaran al matí fent una taula rodona i comentant entre ells diferents temes que anirem traient. Tenim preparada alguna sorpreseta per ells, allò perquè no, per descol·locar-los una miqueta. No ho diré, perquè això ho escoltaran quan els conec.
Ens estan escoltant ara? El podcast.
Algun. El podcast és més fàcil.
El podcast ens escoltaran.
Sí. Perfecte.
Llavors, i a la tarda el que vam fer va ser, vam decidir fer al matí gent molt coneguda, a la tarda hem fet micro obert. És a dir, vam demanar a la gent que volgués que s'apuntés, vam rebre una bona quantitat de propostes. D'aquestes, després de molt discutir, n'hem seleccionat quatre, i aquests el que faran serà tindran un quart d'hora cadascun per exposar la seva proposta, el que estan fent, el que estan portant a terme, utilitzant el joc per transformar la societat. I hi haurà un altre quart d'hora amb el qual la gent els hi podrà preguntar el que vulguin. Llavors pensem que és un format molt interessant perquè al matí ho fas més reflexiu, més de, amb participació del públic, que també podrà preguntar, però més de gent com molt coneguda.
Com més experta,
exacte.
No?
I a la tarda, noves propostes i noves idees que pensem que es pot ser molt interessant compartir amb tothom. Això serà en paral·lel a les Ayudar Jugando.
Doncs ara que estem parlant justament d'això, us volia preguntar als dos que teniu bastant experiència en aquest aspecte. Per què és tan important que els nens i nenes que no poden jugar puguin fer-ho?
D'entrada perquè és un dret.
Exacte. Està reconegut a la Declaració Universal dels Drets de l'Infant. Vull dir, el mateix nivell que l'educació, no ens oblidem. El setè punt de la Declaració Universal dels Drets dels Infants parla que tots els nens del món tenen dret a rebre una educació de qualitat, amb garanties, tal i qual, i a gaudir del lleure.
Uh-huh.
I nosaltres considerem que una part molt important del lleure són els jocs de taula, o els jocs de rol, o el còmic, o... És a dir, tot allò que més, sobretot amb el joc, obrim unes fronteres amb els nanos, aconseguim millors relacions, aconseguim treballar l'empatia. Vull dir, si precisament hi ha alguna cosa que està com molt en voga avui dia i que està funcionant molt bé, és que hi ha un munt de gent que està utilitzant l'aprenentatge basat en jocs i la ludificació com a eina per ensenyar.
O sigui, inclús s'ha traslladat una mica al sistema educatiu.
Exacte. Llavors, pensem...
Digues, Marc.
No, dic, i a banda d'això, nosaltres utilitzem el joc com a eina de treball en doble sentit. És a dir, en primer lloc, perquè, com comentava ara fa un moment, tenen dret, en segon lloc, perquè tenen tot aquest punt de treball, de competències, encara que no sigui el que busquen. Nosaltres, quan muntem una activitat de jocs de taula, el que busquem és que els nanos s'ho passin bé,
sí,
que juguin.
El joc ha de ser divertit. El que
passa és que això no treu que no puguis haver comentat amb l'educador i dir, hòstia, en aquest grup tenim aquest problema de competent d'aquestes competències, mirem a veure si hi ha algun joc que, a més, ho potenciï.
Però que sempre sigui subtil, maneres... no? Pels
sí,
nens?
Sí. És que, aviam, si el joc... Aviam, el primer que ha de ser un joc, per definició, és divertit.
Estic d'acord.
Un joc ha de ser divertit. Si no, ja hi ha un altre tipus de jocs, que s'anomenen serious games, els jocs seriosos, que no estan orientats a que t'ho passis bé, sinó que estan orientats a que tinguis una experiència que et permeti l'aprenentatge d'una manera més relaxada. Però són jocs seriosos. Aquí parlem d'utilitzar el joc. Una cosa que és divertida i que, sense adonar-te, hi ha un aprenentatge, diguem-ne, emergent, vale? Que va apareguent a mesura que vas jugant. O que després et pot permetre una reflexió. Posaré un exemple amb un joc que coneixem tots. Jo puc fer una partida de Colonos de Catán. El Catán el coneix tothom, o gairebé tothom.
Sí,
vale?
Tu no.
Poses cara de que no, però bueno, és un
joc molt conegut.
Molt conegut.
Uh-huh. Sí.
Clar, un es posa a jugar a Colonos de Catán, fa la partida, molt bé, doncs aquí poso aquesta aldea, ai, comercio, canvio ovelles per blat, no sé què, no sé quantos, molt bé. Acabes la partida, ai, he guanyat, molt bé, tot meravellós. Després de fer aquesta partida, tu agafes un grup de nanos de cinquè de primària i els hi dius, fixeu-vos, durant el Neolític apareixen els primers poblats, comença el comerç, intercanvien productes perquè encara no existeix la moneda. Amb un joc s'ho han passat bomba
i després, ja ho han pillat.
Després, quan expliques el Neolític, els tios els obren uns ulls com a plats i diuen, ostres, clar, ara ho entenc. Uh-huh. Compara això amb la típica classe magistral amb la qual es posa el profe, fa 45 minuts de xapa i després feu-me un resum i els apunts.
Sí, que està totalment lligat amb l'educació.
Exacte.
Marc, no sé si pots explicar si les jornades solidàries estan obertes a tothom o només a gent que sigui experta en jocs de rol o més bé al contrari, que també allà doncs, ensenyeu a jugar aquests tipus de joc, etc.
No, no està oberta a tothom. La veritat és que hi ha moltes partides. Abans comentàvem en la part del programa, hem dit els dos grans punts estructurals, però hi ha molts tornejos, moltes partides de rol, moltes demostracions de prototips d'autors que diuen, ostres, va, doncs vinc a ensenyar el joc que estic dissenyant, demostracions per part d'algun que altre editor, partides gegants amb miniatures, és a dir, i estan totes orientades d'entrada a un públic que no sàpiga com van aquells jocs, o sigui, que vingui disposat a vull jugar, doncs ensenya'm com funciona aquest joc i si m'ho passo bé em quedo i si no, doncs me'n vaig a un altre.
Els fons que...
L'entrada és gratuïta.
Això anava a preguntar, si els fons que es recapten venen de l'entrada o d'allà dins? D'allà
venen,
dins
de la, no? Venen de la participació de les activitats.
Vale.
Activitats que estan ofertes, que són gratuïtes, i activitats que sí que tenen un cert cost i els organitzadors d'aquella partida en concret han dit, bueno, doncs per fer això es paguen 5 euros. Però sobretot la recaptació ve de les donacions que la gent fa voluntàriament, del que seria la zona del bar, del que seria la botiga i del que seria la zona de la subhasta. És a dir que tenim un dels socis famosos d'Àlex, que famosos perquè són d'aquests que van apareixent en canals de YouTube també i tal, que sempre fa el silogisme de la manera que jo tinc entès d'anar a les ajudes jugant, doncs jo agafo un meu bitllet de 20, de 30, de 50, si voleu 500, encantats, eh? Però
sí, no allò de
dir, o els 5 euros, jo vinc i els vinc a posar en una guardiola, i a partir d'aquí a disfrutar del que hi hagi.
És a dir, l'Àlex el que diu és, jo em gastaré, què tinc per gastar-me? 50 euros? Vale, me'ls gastaré amb la botiga, o compraré un entrepà al bar, o posaré, quan vagi a agafar un joc a la ludoteca, doncs deixaré una aportació voluntària al millor de 2 euros o de 50 cèntims, i ell, el seu plantejament, que és un plantejament magnífic, és això, és, jo vinc a gastar-me avui 50 euros, perquè és la donació que vull fer. I aprofito totes les activitats que puc.
Uh-huh. Parlem concretament dels projectes i les col·laboracions on aniran destinats tots aquests diners.
Ara ja ho podem dir, no, Marc?
Sí, ara ja ho podem dir. El que passa és que tenim un problema en el sentit de que nosaltres intentem donar amb paquets de fins a uns 6.000 euros. L'any passat, perquè ens feu una idea, en vam repartir 26. Clar, encara estem a 3 esdeveniments més les nostres jornades de tancar l'any, amb la qual no sabem exactament la quantitat que podrem repartir aquest any.
Esperem que sigui molta i ens podeu ajudar.
Perquè la de l'any passat, quina va ser?
26.
26.000
euros. Només l'any passat. Total portem repartits 200 i pico mil. Uh-huh. Al llarg de tots els anys.
Sí.
Compareu amb les primeres.
Ja. Vale? Fem 1.000 euros.
Hem fet 1.000 euros, bien!
1.000 euros.
Us puc donar, perquè el sistema que tenim nosaltres és que els socis proposen les causes que han de complir sempre les tres condicions de treballar amb o per infants, sine qua non, han de ser un projecte d'àmbit local i ha de ser un projecte en el que puguem tenir un impacte mínimament significatiu. Clar, el problema està en que nosaltres sabem quines 6 causes han proposat i sabem quantes, és a dir, sabem com han quedat en les votacions. El que no sabem és a quantes arribarem aquest any.
Estan per ordre, les tenim per ordre de vots, vale? I llavors, a partir d'aquest ordre de vots...
El que no recordo jo és de memòria ara quin ordre estan.
Si bueno, és igual, l'ordre...
Podeu dir alguna?
Les sis causes, sí, són el projecte del Casal Jove Atles de la Fundació del Casal dels Infants del Raval de Barcelona. Hi ha la Fundació Soñar Despierto, amb el seu projecte amb nanos.
FEM.
Hi ha la Fundació Salut, sí, els de FEM de Girona.
De Girona.
FEM Família, els de... Salut Alta, un projecte que està a Badalona, Autismo Huesca...
I Joan Martí.
I l'espai Joan Martí.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. I també aviam, força repartit entre Catalunya.
El que ens encantaria és que es recaptés prou diners com per poder fer una aportació significativa a totes sis causes. El que volem és que l'aportació tingui un impacte. És per això que no podríem dir, doncs mira, encara que fem, jo què sé, 12.000 euros, donem 2.000 a cada causa. Llavors, no, l'aportació no té l'impacte que necessitem. És a dir, el que vulguem és que signifiqui un canvi per a aquesta associació, que pugui portar a terme, a lo millor, doncs un projecte que els seria impensable sense tenir diners. Llavors, a partir d'aquí, a mesura que es van recaptant, doncs, anem assignant, diguem-ne.
I ja que porteu forces anys ja a les esquenes, expliqueu-nos com és el retorn. És a dir, quan aquests nens reben aquests diners poden portar-se a terme els projectes, recordeu alguna història especial?
Mira, jo t'explico una, perquè va ser... Hem tingut una pila, eh? Però una que compartim, el Marc i jo, perquè durant molts anys vam estar col·laborant amb el projecte, amb la campanya Un nen, una joguina, de la parròquia, dels grups de joves de la parròquia de Sant Cugat.
Sí.
En aquella època, els primers anys, el Marc estava com a coordinador del Un nen, una joguina. Diguem-ne que ens vam retrobar aquí, perquè el Marc i jo havíem estat a la mateixa escola. Ell com a alumne, jo com a profe.
Uh-huh.
Exacte. I no sé si van ser a les quartes o a les cinquenes. Jo, la veritat, portava un ritme molt fort, estava com esgotat, acabant les jornades allò de dir, jo per què em fico amb aquests embolats, això és moltíssima feina, no dono l'abast, no sé què, no sé quantos, i el Marc em va agafar, em va vestir de rei negre, que no li perdonaré mai, tot pintat.
La tria del Quim va ser ma germana, recordo.
Sí, ho sé, de la Dalla. També t'estimo, Dalla. Bueno, em van vestir de rei negre i me'n vaig anar a repartir els regals la nit de rei. Obrir una porta i veure aquelles cares, no cal dir res més. Ho paga tot. Ho paga tot. Per nosaltres aquest és el gran impacte. És el saber que allò que fem arriba. Que no és l'agafar i dir, és que, bueno, sí, dono 500 euros a Intermón Oxfam, però no sé, o sigui, que ell, que confio plenament en els senyors d'Intermón Oxfam i d'UNICEF i tot això, però m'agafa molt lluny. Però el saber que aquell nano que no té les bambes per poder anar a jugar a futbol o no pot comprar-se l'equip de futbol amb el qual estan treballant els de Joao Martí per canviar les seves actituds. O que aquell grup de nanos de 14 anys que estan al Casal Jove Atlas i que estan amb litrones i necessiten aquell projecte de fer una ludoteca nova, el poder arribar allà al cap d'un mes i veure com ha canviat allò i veure aquelles cares, no té preu.
Clar, jo, per exemple, vaig tenir un d'aquests canvis que posa el Pablo ara fa no massa amb el Casal de l'Atlas. Mm. Havíem anat ja a fer durant un any i mig 6-8 sessions de jocs de taula amb els nanos i els havíem començat a equipar la ludoteca que havíem muntat amb Ayudar Jugando per poder-los anar equipant. En un determinat moment jo em vaig anar a reunir amb l'educadora per dir, ei, bones, com anem, com va l'evolució, quan tornem a quedar i què ens interessa intentar potenciar amb aquest punt de diversió. I de sobte em vaig trobar diversos dels nanos agafant ells un dels jocs que els havíem deixat amb tot el poderio del món, sense haver-los explicat primer com funcionaven, barallant-se ells mateixos amb les normatives del joc, llegint-los ells, provant i discutint. No, perquè això crec que això vol dir això. Hauria d'anar per aquí o això és allà. Clar, l'educadora em deia, ostres, és increïble perquè aquests nanos ara queden per venir aquí a jugar a jocs de taula un parell de cops per setmana quan abans teníem una feina descomunal per aconseguir-ho. Per que et facis una idea, nosaltres quan vam arribar el primer dia a fer el joc érem la condició obligatòria. El que no venia a jugar l'endemà no anava al càrting.
Clar.
ara en les últimes promocions, nosaltres érem el premi.
Som el premi.
El que no faci no sé què, no ve la sessió d'ajudar jugant.
Qui no hagi estudiat pels exàmens, no pot venir a ajudar jugant. Clar, quan et diuen això, dius, hi ha un canvi. És a dir, el que fem, ostres, són moltes hores, són nits sense dormir, és anar-te a dormir a les dues preparant una activitat i aixecar-te a les sis perquè et doni temps d'enviar els mails, tal... però veus que hi ha un resultat.
I tota la gent que hi ha al darrere són, formen part d'Ajudar Jugando perquè ja van començar amb vosaltres a l'entitat, o potser són famílies de nens que reben aquestes joguines?
Mira, per posar-te un exemple maquíssim, el cas de la família d'un company, de l'Urco, que ell deia, la majoria de famílies, els nens venen amb un pa sota el braç. Els meus venen amb el carnet d'Ajudar Jugando. És a dir, tenim gent, és a dir, o per exemple la meva filla, les seves primeres jornades les va fer amb 4 anyets, encara no tenia, a punt de complir-los. Anava per allà pol·lulant i jugant. Avui dia s'encarrega de les activitats de soft combat, té 20 anys.
Clar,
és a dir,
el temps...
hem anat veient com a poc a poc s'incorporaven fills, nebots...
Com ha anat creixent la família, no?
Sí, exacte.
Però sí, per una banda hi ha la família i per l'altra hi ha tot un projecte que s'ha anat fent gran i ha anat creixent. És a dir, Ajudar Jugando en els últims anys m'ha passat de 50 socis, que érem igual fa 7-8 anys, a ser uns 200. Vull dir, hem anat creixent tant amb socis com amb voluntaris, perquè hi ha la possibilitat de fer-se soci d'Ajudar Jugando, que són 20 euros l'any, la possibilitat de fer-se soci voluntari d'Ajudar Jugando, i està la possibilitat de fer-se única i exclusivament voluntari d'Ajudar Jugando. És a dir, no has de pagar per venir a ajudar. No fotem.
No tots són els diners.
No, exacte.
Doncs,
De fet, perdona que et talli, però una de les coses que abans volia comentar és, no només fem servir el joc com a eina a nivell per de cara als nanos, també crec que és una cosa que és un tret identitari nostre, i és que intentem que jugar sigui la nostra manera d'ajudar.
Sí.
Intentem passar-nos-ho bé nosaltres, exacte, també fent el que fem.
Sí, és que sembla increïble com de bé pots fer quan fas a sobre el que més t'agrada, no?
Clar que sí. Però és que per què no?
És a dir, clar, podem que tenim ajudar... un mal concepte.
Clar, podem ajudar des de tots els àmbits. A nosaltres ens encanten els jocs i vam decidir que volíem ajudar jugant.
Doncs amb això ens quedem. Convidem a tothom el dissabte i el diumenge, 7 i 8 de desembre, a les Cotxeres de Sants.
A partir de les 10 del matí.
A partir de les 10 del matí. Pablo, moltes gràcies.
Ja,
Marc, moltes gràcies, molta sort.
Un plaer i moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.